A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a una nova conversa polisèmica perquè ens agraden les paraules i perquè són les persones que donen significat en aquestes paraules més enllà del diccionari. Per tot això, cada divendres vos animam a participar en una xerrada distesa construïda a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana, que en aquesta ocasió han estat concurs, actiu, resistència i suport. Jo crec que paraules molt engrescadores, donant-se benvinguda als nostres conversadors. Patricia Fernández, benvinguda.
Hola, com anem?
Molt bé, i tu?
Beníssim, encantada d'estar aquí.
Alguna d'aquestes quatre te la posaries a una camiseta?
Suport.
Suport, molt bé. Xavier Torrents, benvingut, com estàs?
Com estàs? Té un aire concurs, això, ara?
Tu amb qui no te faries una camiseta?
Ai, una camiseta, ostres... No sé si me la faria, però la primera que me sonaria d'haver dit que he vist una camiseta és resistència.
També és bona, és potent, aquesta paraula.
Sí, 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 més en colorets així vius.
Gori Jaume, com estàs? Benvingut.
Què tal? Molt bones.
Tu, que camiseta sudadera, però quina posaries?
Jo, actiu. Jo som una persona activa, m'agrada sempre estar a tope, així que jo crec que actiu.
I de mireu quina manera més bona de començar, cadascú amb una paraula, efectivament això apareixia un concurs, Patricia suport, en Gori actiu, en Xavi resistència, i jo només vos puc dir una cosa com aquesta.
A jugar!
Que no sé si heu sentit bé, però era en Joaquim Prats, a un concurs de fa molt de temps, que aquí la majoria eren molt petits i probablement algú no havia nascut, que era El Precio Justo, on deia allò de a jugar.
Jo que me pensava que me'ls posaries a l'un dels tres.
Sí,
jo concurs, si he de pensar en concursos lúdics, pensa'm en l'un dels tres.
Vinga, va.
Esta serà una pregunta tropical, ja que deben decirnos por 425 pesetas países cuyos territorios estén en todo o en parte entre el Ecuador y los trópicos. Por ejemplo, Colombia. Un, dos, tres, respondo otra vez.
Colombia.
Colombia.
Va.
Ostras, no. Jo anava a dir, quin concursos per gent intel·ligent feien llavors. Se suposava que havíem estudiat l'EGB, no com ara.
Això és com quan dius de tira, si somos tal i tal, amigos y residentes, i se te queden mirant en cara.
Sí, és vera. Això denota una franja d'edat determinada.
Sí.
Això anava a dir jo, però... Després queda malament que jo ho digui.
Gori no se n'entera.
Ho pots dir perquè...
És que ha dit la paraula pesetes i se va com esgarrufat tot.
I ara hi ha algun concurs d'aquests que vos enganxi, que vegeu tots sols en família, perquè concursos n'hi ha molts i molts, eh? Bé, i vetres, per exemple.
Hem de dir que en aquesta casa el presenta en David Ordines, és molt divertit, jo sé més que tu, i a més se van fent els personatges famosos dins la idiosincràsia mallorquina, la qual està molt, molt bé i és molt entretengut. Jo crec que... I IB3 ha aconseguit un programa que enganxa tots els públics.
Sí. A més, amb edició infantil...
Júnior, edició tal. Jo a casa record jugar amb ma mare i sa padrina a Cifres i Letres.
Ostres!
Aquests així... De sobretaula o de camilla, no? Un cap de setmana amb sa padrina, amb ma mare i tal. Sí.
I tenc que dir que no hi ha ningú, però ningú, que superi en el públic de la ruleta de la suerte, aquesta que fan per la tele, perquè lo d'aquest públic es perdonar, bueno, per fer una classe part cantant que el ritmo no pare,
bueno. Ara són jo que se queden en quadros. No segueix cap concurs ni un, i no vos pillo
no?
ni.
Pues aquest programa sempre fan bromes amb el públic de la ruleta i és molt, bueno, en fi, que fan cançons de tot i és molt divertit.
Vos atreviríeu a participar en un concurs? Potser ho heu fet, eh?
Ui, no. Jo no ho he fet mai, eh? Ara, si m'hagués d'atrevir, dependria de la temàtica. I...
Si és tot sol, en companyia, també.
Sí, exacte. Sí.
Bueno,
si és amb equip, segurament sí, perquè faríem bulla i ja està. Si són d'aquests individuals que has de donar-li... has d'estudiar i has de... Bueno, tipo, passar palabra i tal, deixo córrer, que se m'han neurones ja.
El que fan és nervis, perquè ara països per damunt de l'Equador segur que en pensau més de 10, però no... No, és igual, passa. Jo no ho dic.
No, era tant per no pensar en això. Era...
No, però vull dir desnirvis. Ja.
Sí,
no?
Sí, a més, les sintonies que ajuden encara a estar bé aquesta sensació de tensió. No?
Sí. No sé, jo he de reconèixer que per deformació, perquè jo quan deien concurs, les primeres paraules que me venen són jurídiques. És molt lleig, molt lleig, els concursos de creditors, els concursos penals, i vaig dir... Que horror, que puc contar jo d'això?
Bueno, jo he vist per les xarxes socials un concurs que fan, que és una... Crec que és Argentina, una jutge que hi duen les parelles, van allà a discutir sobre els problemes que tenen, i ella és una jutge amb molt de caràcter, rosa, i comença a dir, lo que tienes que hacer es cuidar a tu pareja. No sé, no sé si és com un concurs, però...
Sí, sembla, no?
Ara m'he imaginat tu, Patricia, a IB3, allà, diguent-te...
No, són d'aquest palo, jo no faria de jutge mai. Mai faria de jutge. Qualque vegada em diuen, i com pots defensar segons que com a abogada dic, és més fàcil el meu paper, que és de jutge, que ha de decidir, deixa. No. I menys en parelles.
També hi ha delictes, no?, en concurs.
Sí, els concursos, jo vaig pensar tot d'una amb el concurs medial i el concurs real, quan mos deien un mateix fet, un acte, representa dos delictes o és un delicte per com a instrument per cometre-ne un altre, això seria el concurs medial. Bueno, en fi, era un tema àrid de penal. Sí,
sí. I llavors... Interessant, la primera llegida, però en el moment en què l'havies de saber explicar...
No, i quan després l'has d'aplicar, també, perquè a vegades les penes són diferents, quan és un concurs ideal, quan és un concurs medial, es pa penalista és de duros.
I hi ha excepcions, perquè jo record que en s'estafa hi ha moltes excepcions en el concurs medial. És a dir, si tu falsifiques un document per fer una estafa, se considera part de l'estafa. Mm. Llavors no hi ha falsedat documental, que és una de les excepcions aquestes punyeteres.
Perquè, és a dir, tu entens el concepte, clar, i quan t'has entès el concepte ja venen les excepcions i dius, a veure, què és el que havia entès jo? Dic que són temes...
Si n'hi ha tantes, igual no era tan fàcil.
Complexes i de molta teoria jurídica, que en el final tu en el client que li has d'explicar, escolta, te posen més pena perquè el que tu has fet són dues coses i no només una. O al revés, estàs de sort, perquè com tu dius, perquè has fet en si és part del tipus penal i per tant ja no té... No se castiga dues vegades perquè si no seria el vici ni dem.
Estàs de sort, entre cometes.
Sí.
No ho has de manera de l'actualitat jurídica, judicial i política d'aquesta setmana. Ho poden deixar.
Ho poden deixar.
Poden passar per alt.
Això sí que és de fons jurídic i de concurs, exacte, sí, de menys li diu
de concurs, no? Però de por.
Jo volia dir que també concurs, jo se m'ocorreix una paraula, sobretot perquè en el món empresarial l'empleem molt, que és que una empresa ha sortit a concurs. Que és...
Sol·licitació.
Claro.
Els concursos públics.
Els concursos públics, no, i que la pròpia empresa... se'n va a concurs de creditors.
Ah, de creditors, el que jo t'ho deia. Les quiebres d'un temps, quiebres i suspensió de pagos, de pagaments d'un temps, sí.
Sí.
Això, per desgraciadament, ho vivim. Sí.
I de concurs és una paraula que, efectivament, mos pot dur a riure, a entretenir-nos i també a plorar en determinades circumstàncies. I el que vos demanaria, Gori, no sé si aquesta música tu te posa actiu o no, és molt clàssica, és més antiga que són dos, tres, aquesta. Mirant l'orquestra estan actius, vull dir, aquí hi ha un moviment important.
Me recorda un anunci de cotxes, que se feia amb aquesta música.
Va ser molt bo, l'anunci que duia... No sé quin cotxe era.
No el record.
No, jo
tampoc. Però perquè som jo que...
No, jo tampoc me recordo el cotxe, però...
Aquest és l'estiu de Vivaldi.
Exacte, sí.
Les quatre estacions de Vivaldi. I d'actiu a la paraula, li posàvem aquesta música clàssica tan activa. Actiu, Patricia, que te recordo. Bé, començarem amb en Gori, que se l'ha posat a la camiseta. Vinga, actiu, Gori.
Bueno, actiu, el primer que me ve és una persona pues, que sempre vol fer moltes coses, que està molt actiu, molt participatiu, molt en el dia a dia, i que té molta força i molta... Jo és el primer que m'ha ve... que m'ha ven al cap. Jo diria aquesta paraula.
Tu te pots considerar actiu perquè ets vital, te mous, fas coses, proposes coses, i ets un actiu per la teva empresa?
M'agrada també que aquesta secció... Sí, jo crec que també. Bueno, això ho hauran de dir els meus companys, es feia que ho digui jo. D'altres ho hauran de dir, perquè com un s'ho digui a si mateix és un poc feo. Però sí, jo crec que sí, que ets un actiu per l'empresa.
Aquesta era la secció que jo inicialment m'havia vingut en el cap, no? Et ser un element positiu que suma, no? Actiu-passiu, doncs és que sumen, no és que resten. I me duia un poc a pensar en això, en si som actius o lastres, no?
Ja,
perquè això ho podem dur en el nostre dia a dia, a la nostra professió, a la nostra, la nostra part laboral, no? Hi ha gent activa i hi ha gent que deixa passar les hores, Xavi.
Tal qual. Mon pare, quan m'ho explicava, me deia, és igual si tens molt d'actius. La pregunta clau és de qui són els actius. Perquè si són teus, vas bé. Però si no en tenc cap, perquè tots són del banc, realment no anem bé.
Això està ben pensat.
I jo, el manco, fa un parell d'anys llargs, me va ajudar a entendre la diferència entre una cosa i l'altra, no? Perquè és un poc mala d'entendre segons quines edats. És divertida, la paraula activa, és divertit, no? I a més, hi ha actius calmats, hi ha actius nerviosos. Perquè abans ho dèiem, no? Vull dir, en Gori és un actiu i és actiu, però no se'l veu o no l'han vist nerviós.
No té
res a veure una cosa
dins,
amb l'altra.
Va per dins.
Exacte, malgrat ho pugui semblar, no? I jo, és curiós perquè a lo millor hauríem d'afegir un llinatge, és a dir, actiu amb seny, o actiu nerviós, que dèiem abans, o actiu però que no té ret, no? Vull dir, quan vas espipellar molt però no d'allò, també...
Que te diuen actiu i pot ser una cosa molt bona o molt dolenta, depèn del context i de lo que tu dius, de lo que ve darrere.
Sí.
Jo sempre l'associo a algo positiu, no sé per què.
Sí, jo també, eh?
Perquè, per el que vos deia, no? Perquè sumes i no restes. També m'havia vengut en el cap la idea dels estils de vida actius, no sedentaris, no... Sí. Que al final redonden en salut i, per tant, tothom te recomana mantenir un estil de vida. Vol dir que sempre és positiu. Si li mir a seccions negatives, actiu, no n'hi troc gaire. No,
I mira, li poso com un superlatiu que pot ser té una part negativa, que és hiperactiu.
Hiperactiu, sí. Però un hiperactiu jo penso que és una persona activa, mal gestionada, mal organitzada. Però diguem que la base seria positiva. El que tal vegada no s'autocontrola, no? O no sap el moment idoni de posar aquesta activitat en el servei. I si parlem dels nostres fills, o sigui, dels nostres, de la joventut avui en dia, de la quantitat de diagnòstics d'hiperactivitat que hi ha, jo me'n sent molt responsable com a mare, perquè com és que avui en dia hi ha tant de diagnòstic d'hiperactivitat. No serà que els han ficat la pressa en el cos i que des de que s'aixequen, vinga, fer via, fins que arriben, vinga, dormir, preparar tot. És que jo me sent, en part, molt responsable, no tinc cap fill hiperactiu, ho he de dir, però de la col·lectivitat, no? Que podem discutir si hi ha hiperdiagnòstics o no hi ha hiperdiagnòstic, però que...
Etiquetes, no? Etiquetes de moda, també.
I etiquetes, i el que és allà...
El ritme de la vida ara ha canviat molt.
Això.
Si un... Per exemple, nosaltres, a la nostra empresa, ens passa molt. Nosaltres venem material de construcció i... per a quan ho necessites? És per ayer. Sempre, és la resposta més comú. Ja no és, bueno, voy con tiempo, lo planifico, no. Ara tot anem en la llengua fora. I nosaltres mateixos, quan anem a comprar, és com, hi vaig quan ja no me queda més remei. Sempre anem en el darrer minut, en el darrer tren, i claro, moltes vegades arribam a l'estiu que volen descansar, o quan la gent tingui les vacances, diu, ai, necessito aturar, necessito no fer res, i la gent... Per això valores tant el moment d'aturar-se, perquè et dus un ritme constant tot el dia que no te pots aturar ni pensar. I això és dolent. I això fa el que tu dius, que crea hiperactivitat, perquè la societat, al final, has de pujar en el carro de la vida, o estàs o no estàs. I sí, és una pena.
Sí.
Avui nosaltres conversam amb la Patricia Fernández, amb en Gori Jaume, amb en Xavier Torrents, i com qui no vol, ja hem parlat de dues paraules, de concurs i d'actiu. Pausa i en la cançó que vos posaré tot d'un entorn, és molt clar quina serà la nostra següent paraula polisèmica. Action!
Tres ràdios Dial.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Betres Ràdio, amb Araceli Bosch.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré.
Va, Patricia, Gori, Xavier, l'odiau o l'estimau, aquesta cançó?
Però jo la deixo passar, perquè ja vos ho contaré després, però jo resistència té un nou significat des de la pandèmia, sí?
Ai, jo m'encanta. És que m'encanta. Jo disfruto molt, jo l'escolto i me poso a ballar. M'agrada.
I a tu, Xavier?
Certa enyorança.
Sí?
Sí, però enyorança en el sentit de melancolia, no? De, uf, quin temps, no? A quin moment trasllada i com de mirar enrere, no? Amb aquesta nostàlgia ni bona ni dolenta, sí.
Ja.
Recorda de fa una estona. Jo crec que va ser com una segona joventut, no? per aquesta cançó, com una redescoberta per moltes generacions que quan nosaltres els varen tocar allà un pot de final.
Mm. Clar, va ser un himne de pandèmia.
Sí, és total.
És que jo crec que aquí va molt com la gent va viure la pandèmia.
Ja.
Jo crec que això va molt en cada un.
Clar, perquè... potser del que te recordi.
Claro, jo, gràcies a Déu, no em va tocar cap malalt ni cap mort de vora i jo tinc un gran record de la pandèmia. I tinc molt d'amics que també m'ho diuen, ai, mos podrien confinar un poc més, un any més, un any més.
Clar, com... Jo per aturar, però sobretot per aturar.
Claro, per aturar i perquè estàs a casa teva amb els teus, que mai passes tant de temps seguits amb els teus, potser passes 10 dies, però no passes un mes o dos mesos. I jo, per exemple, tinc ja vos ho dic, un bon record de la pandèmia en el meu àmbit, eh? No vull llevar la desgràcia de tot el que va ser, em faltaria més. I sé que hi ha gent que no ho recorda tan bé també per que va perdre gent i li va tocar, però aquesta part d'aturar, pues, potser mos hauríem de plantejar pues, aturar el mes d'agost, un meset, tothom a casa seva, o el mes de febrer...
Però realment vàrem aprendre alguna cosa o no vàrem aprendre alguna cosa, no? I allò que dèiem, aprofitarem per...
No, i si diu, no tornaran a donar besos, si no tornaran a donar besos, i tot un dia si se va tornar a ferrar.
En canvi, sí que conec molta gent que d'ençà llavors les sabates ja les deixa de fora.
Sí. Ah, sí?
Sí, ha agafat el costum de deixar sabates de fora, o just a l'entrada o això, i...
Anda,
bueno, sí.
Nosaltres, el que sí que vàrem notar... perdona, com m'ho enduï altra vegada en el plano professional, és que Seyent va adquirir molta importància de casa seva, que antes no la tenia. Seyent tenia casa seva i quan, claro, quan t'obligues a estar allà de dins un mes, van dir... Mà meva,
o estàs
això...
a gust o és una mort estar tancat en quatre parets que no t'agraden. Sí. Això ha de ser... Sí, sí. Bueno, jo he de dir que jo resistència, i clar, la cançó sí, òbviament mos du en el signe de pandèmia i tal, però fins un moment que més o menys pot coincidir amb quan se va convertir en himne, resistència tenia per jo com un significat de reivindicació, de resistir, de ser resistència. De lluita per ideals, fins i tot, no? Des grups de resistència contra pues, això, situacions i sistemes polítics i de totes les resistències que ens puguem imaginar. Coincidint un poc amb pandèmia, mirar més cap endins, més que cap endafora i amb una etapa de creixement personal que ens va enfrontar a tots, no? Vaig començar a veure-la, no tota sola, acompanyada també amb altra gent que feia aquesta reflexió, com a no sabre deixar passar les coses, no? Aferrar-se a les coses, resistència en el canvi, com una excepció més negativa. No? I he de dir que me va quedar aquesta cançó com amb una certa tinte d'anclar-se en el meu jo passat, una altra manera de fer, i no a mullar i a fluir, aquesta paraula que ara està tan de moda, fluir. Bueno, pues seria un poc com a antítesis, no? I ara ja me costa més veure-la, per suposat, quan hem de parlar de... Ja cerca altres sinònims de resistència per reivindicació, rebeldia... no sé, ara no serviria cercar més sinònims, però ja no m'agrada tant.
Sí, curiós. Igual, jo el primer que pensava era... Bueno, la primera imatge és d'aquelles pel·lícules sobre la Segona Guerra Mundial, de la famosa Resistència.
La Resistència, no? Sí, sí.
I aquella mítica sèrie de sobretaula de Aló, Aló, no sé si en recordeu, que era aquella cafeteria francesa que tenia amagats persones de la Resistència.
Record poquet, molt poquet, sí, era... per a la Resistència francesa.
Exacte,
sí.
No, vull dir...
Bueno, jo no record res.
No, és que... jo lleugerament, sí.
Bueno, jo a Aló, Aló me recorda també a una pel·lícula d'humor... que fa conya amb personatges francesos, també, no?
Sí.
Top Secret.
I aquesta, exacte, aquesta retirada aquesta interpretació de la paraula i l'altra associada a allò que deies, no? Com a immobilisme. No? És a dir, de fet, crec que s'ha com a... Me recorda com s'ha gastat la paraula resiliència.
També.
Que dius... Mira, canvia de paraula. O sigui, ja te compraves l'argument, però canvia de paraula, no? En aquest sentit, perquè s'ha gastat tant, s'ha emprat tant, que ha perdut un poc de...
Ara tots els governs són sí, resilients. Tota la política, tots utilitzen la mateixa paraula.
Sí.
Mira, me fa pensar que ara estic fent un curs, un taller d'identitat verbal, no? De com presentar-nos, explicar-nos en paraules... amb una crac, supercrac, que maneja les paraules, el llenguatge, la literatura, les figures, d'una manera brutal. I el primer dia mos feia caure en quines són les paraules que més emprem i com anam acabant a llocs comuns de tothom, no? I hem gastat, tu deies, la resiliència, el canvi de paradigma, no sé què, el que vos deia de fluir, també.
Les sinergies.
Són paraules precioses, propòsit és una d'elles, precioses en el seu origen i que quan les identifiques per alguna cosa teva tenen molta força, però que de tant de dir-les... en el final les han gastat, no?
Diluït.
O l'amor, que de tanto usar-lo...
Tenen un significat molt ampli. Són paraules comodins. S'han convertit en paraules comodins.
Llocs comuns, m'ho deia, Rafa,
que serveixen per moltes coses. Tu dius, has de ser resilient. I, claro, queda molt bé la frase, que cada un ho interpreta de la seva manera. Saps? Però sí.
I de vegades se resisteix quan és millor canviar i torna la setmana. No vull entrar en política, però torna la setmana política. Vull dir, n'hi ha que han resistit un any fins que han dit ja no puc més, textualment me'n vaig.
Sí, a lo millor se confon aquest acte de valentia que podia ser una resistència
d'aquell temps
que explicaves tu en el principi amb una caparruderia, no? I de dos i dos són quatre i d'aquí no me mou ningú que...
amb una falta d'autocrítica i de reflexió, no? De dir, és igual, no és igual, perquè no ho és, però no és tan important si tenc o no tenc aquest 100% de la culpa, sinó que ha passat aquí i jo he de donar cara, i l'única manera de donar cara és dir, me sap greu.
Pensava en això, bueno, amb en Carlos Mazón, que aquesta setmana és notícia, on el fiscal general ha segut amb un judici que també resisteix, tampoc se'n
sí,
va.
Sí, eh? Sí.
També o sigui, seria... Aquest concepte de resistència dut a la política i com tots ens acostumem a certes resistències.
És molt bon exemple, perquè, de fet, són dos extrems polítics completament diferents, no? Bueno, no són extrems, no? Però són dues opcions polítiques completament diferents que, de fet, normalment són els dos que estan més a la grenya, no? Pues tu això, pues tu més, pues tu més i tu més. Però per jo els conceptes és el mateix, és a dir, aquí hi ha hagut una sèrie de situacions més o menys justificables, algunes per jo molt poc i altres que s'haurien d'investigar i estudiar bé, però la realitat és que hi ha un... no sé com explicar, un moviment i una responsabilitat pública que necessàriament ha de fer dir, un moment, jo amb això no juc, és a dir, ha passat això, o per exemple, el cas d'Amazon, no? Da igual que feies, que no feies, és que és igual, hi ha hagut aquest desastre i el menys que puc fer és, per suposat, posar els mitjans perquè no torni a passar, però assumir les pròpies responsabilitats, perquè tu estàs de cap d'un... Llavors, amb el cas del fiscal general, aquí ja me mojo fins al final. Crec que, com sentia avui de matí també per la ràdio, la instrucció ha estat tela marinera de posar pates arriba a tot el sistema processal, però, de fet, o sigui, jo me poso en el seu lloc i penso, estan jugant amb la seva figura, i és una figura capdalt, és una institució de l'Estat, en jo no se juga, jo me voy, pues me voy y luego ya me defiendo si voy, no? No sé, pens perquè de fet és el mateix exemple de resistir, en un cas perquè no me den la culpa i en l'altre perquè no parezca que tengo la culpa. O sigui, en els fons jo els veig per escuts.
M'agrada l'exemple també perquè hi ha un poc exemple de, en funció de ses ueres o dels viatges ideològics amb els que els miris, el pots interpretar com aquella resistència dolenta és que estàs aguantant per aguantar amb aquella de... És que és heroica, aquesta resistència, no? I serveix, en funció del viatge o de les ueres ideològiques que els admirem, intercanviables...
Totalment.
Una excepció amb una altra.
El que apliques a un, després se te pot aplicar a tu.
Per jo aquest és el gran problema que té Espanya, que no hi ha gent independent, que la gent pren posició per un partit i el que... per un partit o per una ideologia o per el que sigui, i tot el que fain està bé...
O malament,
en funció que digui. I tampoc és així, ens falten més espais de escolta, som de dretes, això que ha proposat l'esquerra m'apareix bé, som d'esquerres, això que ha proposat la dreta està bé, o som de dretes i aquestes de dretes i s'ha equivocat i se n'ha d'anar...
I els meus també se poden haver equivocat.
Som d'esquerres i aquest no hauria d'estar aquí perquè està embrutant... És a dir, aquest espai... lògic, cada vegada se perd més. I fa pena perquè veus les tertúlies de televisió, de ràdio, i hi ha partidistes. No hi ha gent neutra que digui bueno, ho veig així, cada un és lliure de tenir la seva opinió, sí, sí, faltaria sí. Més, però hi ha partidaris. Hi ha...
El concepte de hooligan de futbol.
Exacte, sí. I dius, perquè sí, perquè no sé què. Quan jo quan vaig a l'estudi del futbol, jo som un hooligan, m'entens? No som objectiu, no m'adugueu. Jo defensaré el Mallorca, que aquesta setmana bueno, va perdre.
També s'ha hagut una bona setmana.
Resisteix el Mallorca, resistirà.
No, primer. Qui resistiré seré jo. Mallorca, no.
Això sí.
A mi m'ha passat defensar una posició de caire social política, no partidista, ja segur que sempre diferencies les dues coses, eh? I defensar-li, dir, però com és que no ho he pensat amb aquesta... Ai, ostres, és vera. Va, vinga, va, l'introduïm. I que surti tombada. I després parles amb persones d'una altra opció ideològica i els hi comenta, diu, ai, però si això m'aparir bé, dic, ai, do, per què? Diu, això no és el que van proposar aquells altres. Dic, sí. Me diu, Ah, doncs pues així sí que m'aparia bé. Dic, o sigui, que com que ho deien els altres no t'apareixia bé, ja quasi ni li vas parar atenció, no? Sí, malauradament sí.
Mos falta xerrar més, eh? Més converses polisèmiques i més...
Menys
resistència. I més humor, Patricia.
Aquí, olala, se la vi, cancan, parabris i Turifel. No nos conocemos, monsieur. No lo creo. Y allí, croissant, soufflé, creperie y café au lait.
Per qui no ho sàpiga, els membres de la resistència de Top Secret, Gori, sabem que si mires Top Secret riuràs
molt. Les butxaques, és que és brutal.
Nosaltres, ara ells te convencen, fem una pausa, tornem.
Resistiré.
Tres ràdios, història. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I d'aquí mos teniu una nova conversa polisèmica a partir de les quatre paraules polisèmiques que hem triat per fer els programes de la setmana, que són concurs, actiu, resistència i suport. I aquí som amb en Xavier Torrents, amb en Gori i Jaume i en Patricia Fernández, que ha dit que si s'hagués de fer una camiseta ella se posaria suport com a paraula. Per què?
És que venia donant-li voltes. És una paraula molt potent. I per jo molt important, perquè representa, jo diria que un dels meus valors fonamentals, no? O sigui, quan pensava en el món de la dependència avui en dia, en la quantitat de gent vulnerable i dependent, gent major que necessita un suport, i lo important que és que hi hagi persones que suportin. M'apareix de tatuar-se-la, directament. Podria dir moltes coses, no? Però tots necessitem algú que ens suporti un moment o l'altre, però tenim una responsabilitat especial amb els nostres grans. I aquesta capacitat de suport pues, no necessàriament és presència física, perquè a vegades no és possible, però és que la paraula és tan... com diria, jo la identificaria, la dibuixaria com una abraçada, no? És una manera d'estar i uah, a mi me remou molt, molt.
Gari?
Jo me remena perquè som aficionat al Mallorca.
Ho sabia, suporter.
Som un suporter i tenc que donar suport, inclús en... Bueno, a vegades necessito jo suport, perquè després de segons quines coses se passa malament, però bueno, jo l'associo a algo que m'adu diversió, perquè al final és un hobby. Jo aprofito molt aquest suport cap al Mallorca per poder viatjar, per poder estar amb amics, per poder fer quedades, la qual per jo és una paraula d'alegria. Trobo que té un significat molt potent, també. Estic d'acord amb el que diu na Patrícia, perquè tenir suport, aconseguir que qualcú te doni suport, és el més gran que pots aconseguir. I no és fàcil, tornant a l'exemple de la política que han dit antes, tots els partits cerquen el suport de la gent per poder arribar al poder i has de tratar de convèncer i d'explicar per què la teva opció és millor que les altres i per què ells t'han de donar suport. Igual, la veig una paraula molt rica en significat.
És potent, sí, sí que ho és, sí.
Sí, ja me passa un poc com amb altres paraules que deien Gori que les sent, no? Aquesta és una paraula que diàriament aspira al sentim, però moltes vegades cada dia, moltes. Jo l'associo molt a acompanyar, no? Vull dir, aquest significat que des que parlaves tu, Patri, no? D'acompanyar, de ser-hi. I, de fet, a nosaltres ens agrada parlar molt d'igualtat d'oportunitats en l'accés, però d'equitat amb els suports que necessiti cada família, no? Perquè ja la meva realitat pot requerir d'una sèrie de suports que no són els de Naraceli, no són els d'en Cori, no són els de la Patrícia, no? En aquest sentit, perquè en el final se tracta d'això, de donar. A més, nosaltres tenim un servei de suport a l'estudi. Bueno, perdó, teníem àrees de suport educatiu, perquè m'ha anat ampliant un poc més en aquest sentit, no? Perquè en el final és aquest punt de suport, de ser-hi, d'acompanyar, de si me necessites t'apuntalam, però si no, no. En aquest sentit és molt de llavors, és una paraula molt, molt, i quan, encara que en Gori parlava de concurs, que el sentia molt, bueno, doncs nosaltres de suport, i fins i tot a nivell d'equips, que de vegades dius, bueno, vaig a veure donar-li un poc de suport, no? I que mos tinguin presents en aquest sentit. Vull dir, és...
Per
ara, per curiositat, les contaré. Aquesta setmana que ve, les contaré. A partir de dilluns, a veure quantes vegades en el dia deim això de suport.
Jo no l'utilitzo tant com tu, en àmbit professional, des de luego, però és una paraula emocionant. Sí. O sigui, significa tantes coses i és tan essencial a la vida de tantes persones. I sí que, parlant del món professional, també m'havia vengut tot d'un en el cap com han canviat la terminologia de lo que abans eren incapaços, les declaracions d'incapacitat de gent amb algun tipus de discapacitat, alguna divergència funcional, diuen ara, no? Com han canviat el nom i ara ja no són gent incapacitada ni incapaç, són gent que necessita mesures de suport. Això textualment és la llei. No és un mero canvi de nom, és un canvi radical de concepció de hem d'acompanyar aquesta gent en la mesura de les possibilitats. Vull dir, quan hi ha trastorns degeneratius molt greus, evidentment, pues queda pensar què és el que hagués volgut aquella persona, però mentre estan en certes condicions s'ha de respectar la seva voluntat i l'únic que s'ha de fer no és incapacitar-los i dir no poden fer això, no poden fer això, no poden fer això, necessiten un tutor per fer tal i qual cosa, sinó anar a fer un traje a mida de quines són les mesures de suport que necessiten. I això, que no se sap massa perquè no se'n parla massa, ha estat un canvi brutal de la llei que s'hauria d'haver fet fa molt d'anys i que l'han fet 3-4 darrers.
És que és un canvi de visió, no?
De perspectiva.
De quina societat estàs construint, quina societat vols, també, o no?
I d'un plantejament paternalista en la gent amb discapacitat a un plantejament d'acompanyar-los, donar-los aquest suport perquè ells mateixos puguin i elles mateixes puguin fer el seu camí. No?
Sí, és que m'hagués tocat dues paraules que s'han revisat molt, val? Perquè ser incapacitació pot també ser discapacitat, que ha evolucionat moltíssim. De fet, hi ha hagut un canvi constitucional no fa molt,
exacte,
per eliminar subnormals.
És que això clamava el cel.
Elita.
Sí, sí,
elita.
Sí, clamava el cel. No feia falta aquesta llei per fer aquest
canvi. Exacte. Val? I també ha canviat moltíssim, no? La secció de... ara ja se parla de discapacitat, no però com
una... No, de menys valia.
D'altres capacitats, no que la persona se la faci de menys.
Exacte.
No? Igual que menys. No?
És que menys vàlid, en la terminologia, és menys vàlid.
Exacte.
Que d'altres.
Exacte. Vull dir, és que... Llavors, és, una persona no és discapacitada, sinó que té una discapacitat en algunes coses molt concretes. No? I això els companys d'entitats del tercer sector, de l'àmbit de l'atenció de la discapacitat, doncs, ho han treballat moltíssim, moltíssim. I bueno, ja, evidentment, reconec que m'han sensibilitzat molt en aquest tema. No? I crec que ho han dit moltes vegades, i aquest programa, déu-n'hi-do, l'importància de les paraules.
Això.
De com emprar les paraules en el moment concret, en l'accepció correcta, i sobretot referits no a fer de menys unes persones, sinó unes altres. No? I això de fer de menys me toca perquè de vegades en els infants se'ls parla de menors, que és una cosa perquè són menors d'edat.
Uh-huh.
És una cosa que ja me patina moltíssim. Vull dir, són infants, són adolescents.
Ja hi ha una terminologia que vol superar lo de menors, que... Clar, en cicles queda molt lleig, N-A, són nins, nines i adolescents.
Exacte.
Que passa que, clar, quan xerram és difícil dir, pues, jo en el meu àmbit, l'audiència...
No ho entenc.
Encara està posant cara...
Ara m'he quedat nins, nines, adolescents. Per què no poses adolescents directament?
No, perquè n'hi ha que
són menors, 13, 12, i no són adolescents. No facis tanta via.
Som en castellà, però clar, en català o mallorquí tenim infant.
Infant, sí.
Però en castellà...
No hi ha infant.
Niños o niñas. Clar, llavors, aquestes tres lletretes, que sobretot a partir de la llei de protecció de violències a
l'infància... Ah, és que no ho entenia, ara m'havia quedat així...
Pues posen aquestes tres lletres, NNA, per reduir, no posar durant tot el temps, niños, niñas, adolescentes, niños, niñas, adolescentes. No? Clar, en català poden dir infants i adolescents, o adolescents.
Perquè menors, dit segons de quina manera, també té la connotació de discapacitat, no? O de minus vàlid, no?
Sí.
Ets menys que... estàs a la minoria d'edat, però no ets menys que ningú.
Hi ha una campanya molt guapa de la plataforma d'infants i organitzacions d'infants a nivell estatal, que a més està protagonitzada per infants i per adolescents, sobretot. I diuen, no nos hagas de menos.
Exacte.
No soy menor, no me hagas de menos. No? Llavors, i reivindica que els hi diguem pues, d'una altra manera, però no menors.
És el que dèiem, no? És la importància i el pes de les paraules... per representar allò, no només que volem dir, allò que pensam, així com respectam, com ens dirigim, és tan important que no m'estranya que a les llengües se'ls doni la importància, bueno, poc encara se li dona, no?, la importància a les escoles i a les programacions educatives que se li ha de donar, perquè és clau per comunicar-nos, per respectar-nos, per entendre-nos i fins i tot pues, per expressar opinions.
Gori, no sé on tens ara mateix el pensament.
Ara, bueno, jo estava pensant un poc en la paraula suport, lingüísticament, si podria venir, si tindria alguna cosa en la paraula suportar, perquè quan tu dones suport, l'ajudes a suportar aquest problema que hi té, o aquesta...
És a dir, el suport és secció de suportar.
Veus?
I sí, veus? Està...
És com ara ho estava pensant mentre xerraven i ara deia, claro, això deu venir d'ajudar a l'altra persona a suportar la càrrega que du.
Ja t'entenc, sí.
Saps? És a dir, exemple, tenc un dol perquè s'ha mort una persona, pues que qualcú vengui a donar suport, sí, pues sí. M'ajuda... Mm. A poder suportar aquest problema. I m'ha prescut... Bueno, no m'havia aturat mai a pensar-ho, m'ha prescut una cosa màgica.
I ara has dit la paraula ajuda, que és una que ja me connectava també, no? Que de vegades, clar, tendim a dir, bueno, oferim suport. Però el suport de vegades no se demana.
Ja, cara.
No? Perquè han crescut o hi ha la falsa percepció que demanar ajuda te fa feble.
Sí.
Quan jo crec que és un acte de maduresa brutal.
Sabre demanar-la. I per altra banda, a l'altre costat, oferir-la només quan te la demanen, no quan la necessiten, o quan, no paternalistament. No?
Correcte. No? Llavors, crec que sabre demanar ajuda és això de dir, bueno, pues, jo reconec que no arrib, reconec que no m'abast, i per tant recorre a una altra persona, normalment quan hi ha confiança, perquè me doni suport, perquè me doni ajuda, no? Crec que això està...
I me va bé ja per acabar i agafo, ho relaciono així com he començat, que jo deia que la definició de les paraules va més enllà del diccionari, i ara ho dèieu vosaltres, no? Suportar, aguantar al damunt el pes d'una cosa impedint que caigui o que s'enfonsi. Clar, tu pots dir, bé, un pilar, no?, que suporta una volta, o una persona que està duent el pes d'una altra, o unes ajudes públiques que te permeten sortir endavant, o etcètera, etcètera, etcètera. Realment, el significat de les paraules les donam nosaltres, el nostre entorn i el nostre context, més enllà del diccionari. No sé si voleu afegir alguna cosa més, o ja d'any fins la setmana que ve. Vos quedeu escoltant el capítol 9 de la radionovel·la.
I tant, estem enganxadíssim.
Patricia Fernández, adeu.
Adeu.
Gori Jaume, adeu.
Adeu.
Xavier Torrents, adeu.
Adeu, bona nit.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 9. La falta. Vas baixar del mimús amb el quadre embolicat sota el braç. Els tres homes seguien inconscients a la coberta. Aquell desconegut em va fer un gest urgent per seguir-lo.
Per aquí, ràpid.
On anem?
Lluny d'aquí. Espera, el seu cotxe està a prop.
Qui ets tu? Per què m'has ajudat?
Ara no. Primer hem de... Aquí està. Això els aturarà una estona.
Què estàs fent?
Comprar-nos temps. Quatre rodes no són res contra un trinxet mallorquí. Fet. Ara vine amb mi.
No. Primer vull saber qui ets.
No tinc temps per convèncer't. D'aquí a 5 minuts aquells homes es despertaran. D'aquí a 20 minuts tindran reforços. Pots venir amb mi o pots quedar-te aquí i descobrir què et faran. Tu decideixes.
Sempre tens tants bons arguments?
No ets la primera periodista que ajudo a escapar d'una zona de conflicte. Anem!
Em va fer pujar una moto de gran cilindrada. En 2 minuts érem al moll de la Sabina. Va comprar 2 bitllets en efectiu i en 10 minuts estaven navegant en el ferri, asseguts a l'exterior, a popa, amb el renou del motor de fons. Ara sí. Qui ets?
D'acord, tens raó. Em dic Ramon Vilaseca i porto 3 setmanes seguint-te.
Seguint-me?
Algú em va contractar per vigilar-te. Seguiment, informes diaris sobre els teus moviments, les teves converses.
Ets un detectiu privat?
No, exactament. Sóc el que es coneix com un agent d'intel·ligència privat o un operador ombra. Diguem que una barreja entre mercenari, espia i detectiu privat.
Com Jason Bourne?
Sense amnèsia i menys glamurós. He fet missions a gairebé tots els països en conflicte. Ara em dedico a feines més discretes.
Explica-m'ho tot, des del principi.
Fa 3 setmanes vaig rebre un encàrrec. Seguir una periodista de Palma, informar dels seus moviments. Normalment sé quins són els meus clients, però aquest cop tot eren intermediaris. Un compte de Gmail encriptat, pagaments en bitcoins, cap rastre real.
I tu vas acceptar igualment?
És la meva feina, i pagaven bé. Al principi semblava rutinari. Tu anaves al notari, rebies una herència, visitaves Cabrera... Res alarmant.
I quan va canviar?
Quan vas anar a Menorca. Després de visitar en Pep Agú, els meus clients es van posar nerviosos. Els informes que demanaven eren més detallats. Volien saber exactament què t'havia dit, què tenies, on aniries després.
I els hi vas dir?
Sí, és la meva feina. Però aquesta tarda, just abans que agafessis el ferri cap aquí, vaig rebre un nou missatge, diferent dels altres.
Què deia?
Evita que arribi a Formentera.
I vas venir igualment?
Vaig venir per complir l'ordre. Però quan vaig arribar al Mimosa i vaig veure aquells 3 homes, professionals, coordinats, armats... Vaig entendre que això ja no era vigilància. Era alguna cosa molt més perillosa.
Per això m'has ajudat.
He fet moltes coses de les que no n'estic orgullós. Però tinc una línia que no creuaré. No ataco periodistes innocents. I tu... Tu només cerques la veritat sobre el teu avi. I abans que m'ho preguntis, sí, he escoltat les teves converses. Telèfon, ordinador, despatx... Era la meva feina.
I ara vols que confiï en tu?
No et demano confiança. Demano que siguis intel·ligent. Aquells 3 homes que t'han acorralat no són els únics. Els meus clients també et cercaran. Posseixes una cosa que molta gent poderosa vol que desaparegui.
Els quadres.
No només els quadres. He escoltat les teves converses. Ramon Llull, la Societat Secreta, documents del 1898, el Tractat de París. Això no és una llegenda medieval. És real. I algú ho vol enterrar.
I aquells tres homes de Formentera? Treballaven per als teus clients?
No ho crec. Parlaven anglès. Es movien com a operatius nord-americans. Si treballessin per als meus clients, jo ho sabria. Són un tercer grup.
Un tercer grup?
Hi ha almenys tres grups buscant el que tens. Els meus clients anònims, aquells americans i... I ara nosaltres.
Nosaltres? Tu creus que som un equip?
Porto tres setmanes treballant per a gent que no sé qui són. Que em menteixen. Que em fan fer coses sense explicar-me per què. I ara, després del que ha passat avui, sé que m'han utilitzat. I a mi no m'utilitza ningú sense conseqüències. Em falta saber qui són realment, i això m'incomoda.
Vols venjança?
Vull respostes. I tu també. Tu vols saber què va descobrir el teu avi el 1978? Per què va amagar aquells documents? Què diu realment el protocol d'emergència del 1898?
Si treballo amb tu, vull una cosa clara. Cap més secrets. Ni més mentides. Tot el que saps, tot el que descobreixis, ho comparteixes amb mi.
D'acord.
Si em traeixes, t'asseguro que tot sortirà publicat. Tenc contactes a Ivetres, als diaris de Balears, a mitjans de Madrid...
I jo tenc contactes amb el CNI, el Mossad i el M6. Si a partir d'ara tenim un acord, deixa'm que sigui jo el de les amenaces. Tenim un acord?
Tenim un acord. Però només fins que trobem la veritat. Després cadascú al seu racó.
Només fins que trobem la veritat.
A Eivissa vàrem tornar els vehicles a l'aeroport i vàrem agafar el primer avió cap a Palma.
Està net. Les càmeres funcionen. Ningú ha entrat. Desactivaré la connexió amb Securtec. Si els meus clients tenen contactes allà, no vull que sàpiguen que has tornat.
Aquí. Aquest és el primer quadre. El del meu padrí.
Idèntics per davant, però al darrere? Símbols, nombres, fragments de mapa. Demà els analitzarem amb calma. Necessito el portàtil per buscar informació sobre aquests símbols.
Està al racó del despatx, al costat de l'arxivador.
Perfecte. Ara necessitem descansar. Jo em quedaré aquí, al menjador. Vigilaré.
I els teus clients? L'informe diari?
Ja està enviat. Subjecte perdut a Eivissa. Buscant. En algun moment descobriran que he canviat de bàndol, però per ara ens servirà per guanyar temps.
Demà començarem a cercar el tercer quadre. Hi ha d'haver pistes de l'expedient RWL. El meu padrí no em deixaria sense resposta.
D'acord, Núria. Gràcies per confiar en mi. Sé que no és fàcil.
No confio en tu, però necessito la teva ajuda. I tu necessites la meva. Aquella nit vaig dormir poc. Cada renou em despertava. Sabia que en Ramon era el menjador, vigilant. I sabia també que allà fora hi havia gent que ens cercava. Tres grups diferents, tots amb els mateixos objectius. Els quadres, els documents de 1898, el secret que el meu padrí havia protegit durant 47 anys. Era com caure en una depressió sense fons, però no podia aturar-me. Però ja no estava sola. Tenia un aliat. Un operador ombra traït pels seus clients, que cercava respostes igual que jo. No era confiança, era necessitat mútua. I de moment, havia de ser suficient. Perquè no tenia més espai per dubtar. Havia d'arribar fins al final.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acordé Agency per Ivetres Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, descobrirem què revelen els dos quadres quan en Núria i en Ramon els analitzin i si aconseguiran trobar pistes sobre el tercer quadre abans que se'ls acabi el temps. Aina Serra és na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca. I les paraules integrades en aquest capítol han estat falta, racó, depressió i espai. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name.
You're not the only one. amb el